El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Per damunt del punt de les 10 del matí, temps per començar avui l'espai pel debat de política municipal extraordinari per debatre sobre els pressupostos municipals que han passat el primer pas després de ser aprovats de forma provisional al ple de divendres. Compartim debat avui amb Montse González, regidora del PSC. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra. Molt bon dia, gràcies per ser-hi.
Bon dia.
Oriol Rifé, regidor de la Crida. Bon dia.
Hola, bon dia.
També ens acompanya Lluís Matas, portaveu de Junts. Bon dia.
Bon dia.
També Núria Cacio, portaveu de Vox. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
I Cuca Santos, portaveu del Partit Popular. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Amb tots ells volem analitzar aquests comptes que, com dèiem, han superat el primer tràmit. El govern bipartit del PSC i Junts per Sabadell ha tirat endavant els números amb l'oposició d'Esquerra, la Crida, del Partit Popular, Vox i l'abstenció de Sabadell en Comú Podem, que avui ha excusat la seva presència al debat per motius d'agenda. Anem també en aquest ple extraordinari on ho podem barrejar tot una mica si volen, perquè també s'ha aprovat aquest nou cartipàs que sanifica, per tant, aquest acord d'aquest govern bipartit entre el PSC i Junts per Sabadell. Comencem amb una primera ronda de posicionament. La primera paraula la té Cuca Santos per part del Partit Popular. Al seu torn.
Sí, moltes gràcies, Mireia. Bueno, pues como ya dijimos en el pleno del pasado viernes, el Partido Popular no puede apoyar esta propuesta inicial de los presupuestos generales porque tenemos una diferencia de lo que es el concepto de ciudad y de las necesidades de la ciudad. Bueno, supongo que ideológicamente también tenemos unas prioridades distintas, pero también económicamente. Nosotros pensamos que hay que incidir más en otros temas como la movilidad, el apostar más por la ocupación, por el desarrollo económico, por la ampliación de las zonas industriales, apostar más por lo estructural que por lo estético. Se nos presentan unos presupuestos en el que se nos dan a rasgos generales una serie de propuestas económicas, de partidas económicas, pero que no concretan muy al detalle en qué zonas, qué concretamente es lo que se va a hacer. Ya sabemos que hay cuestiones que se llevan mucho presupuesto, que es el personal, lo que es la limpieza, y sobre todo también pues lo que es el mantenimiento, ¿no?, de la ciudad. Pero todavía creemos que hay partidas que se pueden rebajar, hay partidas superfluas, hay una serie de estructuras que están ya cubiertas por otras administraciones que no son competencia directa del ayuntamiento en la que se podían incidir. Y nuestro criterio es que hay también cuestiones como los jóvenes que no los veo muy reflejados en ese presupuesto. Ahora voy a decir nuestro posicionamiento en este tema y luego cuáles serían nuestras prioridades en una segunda ronda.
Perfecto.
De momento esto
sería todo. Gracias, señora Santos. Al seu torn, señora Cacio.
Sí, muchas gracias, Mireia. Bueno, nosotros el pasado pleno pues también votamos en contra, a pesar de que, bueno, podemos ya, como le dijimos a la señora González, podemos compartir ciertas inquietudes, como por ejemplo la seguridad. Nos parece muy bien la inversión, este aumento en este tema. Evidentemente, luego habrá que ver que efectivamente esto se dedica pues a dotar mejor a la policía y que realmente revierte en la seguridad efectiva de los vecinos. También le dijimos que podemos compartir pues que hay una necesidad también de lo que es el mantenimiento de las calles, o sea, o invertir en esos arreglos, aunque sí que es verdad que esos arreglos podían haberse ya solucionado en mandatos anteriores con un buen mantenimiento. Y luego nosotros, como entramos nuevos, y hay sí que también dejamos constancia que en este presupuesto pues hay clásicos, como dijimos, como el tema de la Gran Vía Ripoll, que bueno, siempre está ahí, pero bueno, habrá que ver cómo se desarrolla. Y luego el tema de la limpieza, que nosotros sí que es verdad que no, bueno, los grupos que llevan más tiempo pues conocen más el tema, nosotros lo iremos siguiendo por porque también es verdad que en este tema, además, ahora hay una duplicidad de gasto y, por lo tanto, son temas que habrá que ir revisando. Venimos de aumentar los impuestos, las tasas un 15%, y nosotros también compartimos que hay gastos que son innecesarios, que son superfluos. Este tema lo compartimos, como ha dicho Cuca, y así lo dejamos plasmado en ciertos temas, y por tanto nosotros lo que sí que les pedimos es más contención en el gasto en algunos temas, que luego también pues ya insistiremos en esto.
Senyor Matas.
Bé, doncs nosaltres vàrem donar suport a aquests pressupostos, uns pressupostos que hem treballat conjuntament Junts per Sabadell i el PSC. Ens hi hem volgut remengar des del minut zero, i per això doncs aquest acord del Sabadell del Sí, per sumar en positiu per la ciutat i fer-ho de la millor manera, que és incidir en els pressupostos, que al final és el full de ruta que ens guiarà doncs durant aquest 24. Per tant, per nosaltres doncs són uns pressupostos que exercim amb responsabilitat, una responsabilitat que la ciutadania ens va otorgar, i que aquesta confiança doncs s'ha de traduir ara amb la feina diària per tenir una ciutat més social, amb més serveis, garantir la qualitat de vida i les oportunitats de vida dels sabadellencs i sabadellenques. Evidentment, amb el focus aquest any amb el tema d'espai públic i en política social. Espai públic, seguretat, neteja, arbrat i manteniment de ferms i voreres, moltes d'elles deixades de la mà de Déu, diem-ne, durant molts anys, i per tant doncs ara s'ha d'incidir en aquestes àrees, en aquests aspectes. Però per la part que ens toca i la que gestionarem doncs més directament conjuntament amb els altres regidors i regidores de la casa, doncs és el tema de promoció econòmica i promoció de la ciutat, i també d'aquesta transformació de la Gran Via Ripoll, seguir transformant la Gran Via Ripoll i fer-ho amb aquest cercle virtuós, perquè sense política econòmica és impossible que hi hagin polítiques socials, i com que aquest govern no vol deixar ningú enrere i vol seguir, doncs, com bé dèiem, doncs, donant servei, uns serveis de qualitat amb tot el que fa referència a les persones, doncs el que hem de fer és generar ingressos, i generar ingressos vol dir generar ocupació, generar riquesa i repartir aquesta riquesa per no deixar ningú enrere, com deia.
Gràcies, senyor Matas. Senyor Rifé, al seu torn.
Bé, nosaltres, primerament, el que ens fa por és entrar i perpetuar el que en diríem doncs la ciutat aparador, no? Nosaltres veiem que sí que hi ha molts elements que no es tenen en compte, o que en baixa l'inversió, que directament doncs això no apareixen, i a més en un context en el que creiem que cal explicar molt bé les coses als sabadellencs i sabadellenques, perquè estem en una pujada d'impostos, vindrà també aquesta pujada de la taxa de residus, i en un context doncs econòmic que doncs està sent gens fàcil per les famílies de la ciutat. Per tant, davant d'això, pensem que uns pressupostos han de donar una resposta real a aquestes necessitats, i en aquest sentit doncs veiem que hi ha moltes partides doncs que desapareixen, no? O que no apareixen, o que per nosaltres són totalment insuficients. Per posar algun exemple, diríem doncs amb tota la part de mobilitat, no? La mobilitat sostenible, que entenem que en un context de crisi climàtica hauria de ser una de les prioritats de la ciutat, i en canvi doncs aquesta partida baixa pràcticament un 40%, i en altres àmbits, com per exemple en l'àmbit de la participació, insisteixo, en aquests moments en què cal cohesió social i cal compartir necessitats per donar resposta a aquestes mancances doncs que moltes persones viuen, creiem que la participació és una de les eines, i veiem que també, no, elements de participació, de cohesió social, doncs veiem que també baixa, i després altres partides que no apareixen, no? Com podria ser en tota la part d'inversió en fotovoltaica, les escoles bressol que fan falta a la ciutat, i una mica en la línia del que comentava, d'aquest perill de caure en la ciutat de l'aparador, s'està desplegant un pla de salut mental, per exemple, i veiem que no hi ha uns diners destinats en aquest pla de salut mental. Estem d'acord, necessitem un pla de salut mental, estem en una situació d'emergència en aquest sentit, però i endavant amb treballar aquest pla, però si no el dotem de recursos i d'eines, doncs quedarà això, un titular i ja està.
Senyor Fernández, al seu torn.
Sí, miri, aquesta és la primera vegada des que hi som a l'oposició que en un pressupost inicial votem en contra. Sempre, i de fet, així ho teníem parlat amb el grup municipal, en aquest cas aquest pressupost lo votaríem, faríem una abstenció. Per què volíem fer una abstenció? Perquè sempre entenem que com és inicial ha d'haver temps per a la negociació per poder incidir en aquell pressupost. Malauradament hem votat en contra, que no era el que teníem previst. Teníem previst una altra cosa. I vam votar en contra per com es va desencadenar el debat. No tant per la, per l'ímpetu, perquè jo soc també una persona amb molt ímpetu, i això no vol dir estar enfadada amb ningú, senzillament que vius amb passió el que dius, però sí algunes de les coses que es van dir que denotaven un menyspreu a la feina de l'oposició. I això és intolerable. No es pot permetre. Un pressupost està composat bàsicament per ingressos i despeses. Hi ha diverses formes per poder fer quadrar un pressupost. Un el pot fer quadrar a partir dels ingressos, que són les ordenances pròpies, els diners que li cobrarà, i aquest sablazo, aquesta pujada històrica de dues dígits, de 15% com a mínim, de los impostos de la ciutat, però també es podria haver retallat despesa que potser no és obligatòria i que en moments de vaques flaques arriba l'hora de ser un bon governant i veure i ordenar una mica els recursos que se tenen. I per una altra banda està tot el capítol de despeses. Nosaltres volíem donar això al govern perquè enteníem que, com sempre s'ha fet, hi ha uns dies de marge. De fet, en uns dies nosaltres presentarem la nostra al·legació d'ordenança, les propostes al govern per modificar la seva política de recaudació, aquest impostazo de 15%, i una sèrie de mesures que volem aplicar. Per tant, en el segon torn continuo explicant el que estem proposant.
Poden demanar-me torns de paraula per als següents torns de paraula. Senyora González, del seu... Ja en tinc un, de fet, apuntat, L'he apuntat, senyor Matas. Senyora González, del seu torn.
Bon dia. Bé, doncs nosaltres, com ja vam explicar l'altre dia al ple, presentem aquest pressupost de 261 milions d'euros inicialment per tenir, en definitiva, una ciutat millor. I què és una ciutat millor? Pues una ciutat més social, una ciutat més neta, més segura, amb més habitatge assequible, més serveis. Ja ho hem dit moltes vegades i continuem repetint, volem projectar la ciutat en fora per crear inversió en dins, perquè això crea llocs de treball. Al final l'administració no crea llocs de treball, els llocs de treball els creen les empreses. Volem, en general, millorar la vida dels ciutadans i les ciutadanes amb més serveis de qualitat, avançant a tots els barris igual, menys soc, millors voreres, una ciutat més inclusiva, menys barreres arquitectòniques. Per tant, al final, la ciutadania que ens demana en el dia a dia? Tenir una ciutat millor. No? Amb totes aquestes coses que acabo de posar a sobre de la taula. Per tant, crec que presentem un pressupost molt equilibrat, que garanteix uns ingressos ordinaris, que si voleu després en parlarem, perquè ja ho hem repetit moltes vegades, d'aquesta pujada d'impostos, que no me n'amago, no ens amaguem al govern, i que és necessària per garantir també cobrir la despesa ordinària. A mi m'agradaria que algú ens expliqués, que aquí ja ha sortit, quan parlem de despesa superflua, de què estem parlant, què retallarien alguns grups municipals sobre aquesta despesa superflua que parlaven. També dir que no han desaparegut partides, el pressupost al final s'ha fet un canvi d'estructura de pressupost i baixen partides en uns àmbits però pugen en unes altres. Per tant, no baixen les inversions, no es deixen de donar serveis, el pressupost està per donar sortida, com dic, a totes les necessitats, i per nosaltres és important que cobreixi i que doni cobertura a tots els barris, a tots els carrers i a totes les places de la ciutat.
Segona ronda, paraula demanada primer pel senyor Matas, em van aixecar la mà o ens anem trobant i anem trobant la següent ronda. Senyor Matas, al seu torn.
Sí, d'acord, sobre el sablasso. Deu ser el mateix sablasso que la gent d'Esquerra Republicana ha aplicat a Tortosa o a Rubí o altres municipis que governen i que casualment a vegades governen. El sablasso és el mateix que s'aplica en altres municipis que deuen tenir necessitats similars a les de Sabadell, com per exemple Tortosa i Rubí, on Esquerra Republicana governa i a vegades governa també amb el PSC. Per tant, cada casa és un món. En aquest cas de Sabadell, Sí que és veritat que potser no s'havien aplicat les pujades que eren corresponents i eren necessàries per l'augment de costos i l'augment de, diguem-ne, de la cistella que també pateix l'Ajuntament en temes energètics i de costos laborals, etc. En tot cas, per revertir aquesta situació no només hi ha una estabilització dels ingressos, sinó també que hi ha la voluntat de posar catifa vermella a tots aquests emprenedors, comerciants, empreses i indústries que vulguin venir a Sabadell, i l'administració, en aquest cas, des de promoció econòmica i de promoció de ciutat i des de l'Ajuntament en general, doncs aquesta catifa vermella, perquè es compleix el cercle virtuós de generar ingressos. Perquè si no generem ingressos, no hi haurà possibilitat de repercutir en polítiques socials. I això vol dir, doncs, com dèiem, activitat econòmica, creació d'ocupació i repartir riquesa. I això és la nostra política i és la política que tirarem endavant i que creiem que és la que toca.
Senyor Rifé, el seu torn.
Sí, ara sentia el Lluís Mates que comentava, doncs, això de generar riquesa, no? Això és un dels elements que nosaltres portàvem l'altre dia al ple, no? Entenem aquesta perspectiva, entenem, però dubtem molt de si és el model econòmic que nosaltres defensem per la ciutat. Evidentment no és aquest, no? I no entrarem en la demagògia que va sortir en el ple de dir, no, és que vostès no volen que es generi activitat econòmica, és que vostès no volen llocs de treball, no? Esperem no entrar en aquestes dinàmiques, però sí que creiem que podem generar activitat econòmica des de moltes maneres i sobretot repartint-la, aquesta riquesa, no? Que vostès ho apuntaven i ho parlaven l'altre dia al ple, però és que dubtem molt que es puguin aplicar mesures perquè això passi. I veient la línia en què s'està agafant, doncs, sobretot des de l'àrea de promoció econòmica, etc., en aquesta fixació amb el turisme i aquesta fixació amb aquests models que veiem que estan expulsant la gent de casa seva en altres ciutats, doncs ens fa realment por que es puguin donar dinàmiques d'aquest tipus, no? No voldríem veure, doncs, que tots els pisos turístics que ja no hi caben a Barcelona se'n vinguin cap aquí a Sabadell, no? Creiem que Sabadell té altres necessitats, la gent de la ciutat ha de poder viure amb comoditat i bé en la seva ciutat, i que tenim molt de valor a dintre de la ciutat. Sabadell té molt de potencial i té molt valor propi i hem de fer-lo brillar. I hem de potenciar-lo, però no només de cara a la galeria, de cara a l'exterior, sinó per la pròpia gent que estem a la ciutat, no? I creiem que aquí estem posant el focus cap a un element que a nosaltres, doncs, no ens acaba de fer sentir còmodes ni molt menys.
Senyor Fernández.
Sí. El senyor Matas a mi em fa molta gràcia perquè és el cinisme aquest que fa servir, no? En l'any 2022, en novembre del 2022, li vaig dir que passaria el que passaria en el 24, justament perquè vostè va pactar no fer cap increment l'últim any electoral, no sigui cosa que els electors se nos enfadin. La política, cinisme polític, no vostè. Vostè ha d'aprendre que una cosa és lo personal i otra lo polític. Vostè fa una política cínica, perquè dir-li a la gent, com fent-se el despistat, que vostè no té res a veure amb aquesta pujada, i tant. És més, si jo hagués estat alcalde i jo hagués implementat un 15% de pujada, sortiria en els diaris. Seria un escàndol. Perquè, de fet, aquest govern que vostè i els socialistes formen en aquesta ciutat de fa un temps, uns anys, com l'he recordat en el ple, ja porten acumulat més d'un 21% d'increment en menys de 4 anys, des que està la senyora Ferrés aquí. Per tant, i s'han menjat els 38 milions i mig que les van deixar en romanents, aquell govern que era tan despistat i que era tan terrible per a la ciutat, us va deixar la caixa plena, el que no vam trobar nosaltres en el 2015, que estava buida. I se l'han menjat. Vol un exemple de política supèrflua? Jo, senyora González, li diré, evidentment, hi ha coses que no podem retallar. Per què? Perquè són, per mi, les competències obligatòries d'un ajuntament. I en això sempre estarem d'acord que s'ha de fer. Però, mira, li daré un exemple. Hi ha una fira amb nom japonès que durant 2 anys consecutius ens ha donat 60.000 euros de pèrdua cada any. 120.000 euros de pèrdua en 2 anys. Jo he mirat nom per nom els que han cobrat d'aquesta fira. Mire, no me vendan versos. Això no beneficia la política econòmica de la ciutat. Aquests 60.000 euros apliquem-los llavors per a coses que són competencials. Apliquem-los, per exemple, per reforçar polítiques d'infància en risc d'exclusió. Apliquem-los realment per a coses que sirven i no perquè alguns guanyin diners a costa dels diners de tots els avalians.
Senyora Cacio, el seu torn.
Bueno, aquí se han dicho cosas también que precisamente que son contradictorias. A ver, se está hablando que sí, que vale, que hay que atraer empresa, que hay que potenciar todo este tema, pero a la vez se suben impuestos. Es que subiendo impuestos no va a venir empresas, no va a venir inversión. Es al revés, hay que bajar impuestos, hay que atraerlos. Hay que atraerlos, por tanto, es totalmente contradictorio. Y luego también, pues bueno, se dice que, bueno, se habla mucho de que se hace lo que los ciudadanos piden. Precisamente una de las peticiones que quizá los ciudadanos de Sabadell, que es por los que tenemos que estar, es la vivienda, y vemos que no hay todavía la suficiente apuesta por este tema, y creo que aquí podemos coincidir todos por el tema habitacional, que sigue siendo un problema.
Al seu torn, senyora González.
Bé,
acostis bé el micròfon una mica més. Ara, estupenda. Genial.
A mi em sap greu que em diguin que el govern menys té l'oposició, i en aquest cas, personalment, no em sento al·ludida, i jo tampoc estic enfadada, senyor Fernández. No estic enfadada, sí que és veritat que també sóc una persona apassionada i defenso les coses doncs molt vehementement, no?, que s'acostuma a dir. Mirin, diverses coses. La Crida diu que tenim diferències en el model econòmic. Moltes, moltíssimes, i ho sento, haig de dir, afortunadament, el model és absolutament diferent, segurament ni millor ni pitjor. És un tema ideològic, vostès tenen una manera de pensar en quant al tema econòmic, i nosaltres som molt diferent. I estem d'acord en que hem de atreure empreses, perquè aquestes empreses paguen impostos, creen llocs de treball, i per tant s'ha de generar riquesa per repartir aquesta riquesa. Si estem en algunes coses, podem estar absolutament d'acord. I jo, quan a la pujada dels impostos i de les taxes, és a dir, ho tornarem a repetir, perquè és que, o sigui, el que no podem fer és deixar de fer, d'obrir la persiana, no?, que ho explicava l'altre dia. Per fer el mateix, per obrir la persiana cada dia, doncs hem hagut de fer aquest increment, i sabem que hem demanat un esforç gran a la ciutadania. Però bueno, és que ens han pujat els IPCs a tots els contractes, és a dir, el contracte de neteja interna, el d'externa, un 9,5 d'increment de sous del personal entre el 22 i el 24, els increments dels interessos bancaris, els increments dels consums, aigua, tots els consums en general, 9 milions menys d'ingressos per la plusvàlua, pel canvi de la llei. Per tant, tot això és molt fàcil dir-ho, i jo entenc que quan s'està a l'oposició deu ser molt fàcil dir-ho, però nosaltres hem d'aixecar la persiana cada dia, i la volem aixecar per donar els millors serveis. En quant al tema d'habitatge, el pla d'habitatge el tenim claríssim, s'està treballant el nou pla d'habitatge, vam encetar un pla a l'anterior mandat de la construcció de 500 habitatges, ara comencem la segona fase amb 108 i 100 pisos a dues promocions més. Per tant, si nosaltres no estem treballant per l'habitatge assequible, doncs continuo després.
Gràcies. Últim torn d'aquesta ronda per la senyora Santos.
Sí, gràcies. Bueno, nosotros pensamos que las políticas sociales, la mejor política social que puede haber es la creación de empleo, que la gente pueda vivir dignamente con un empleo, con un sueldo digno, y que no tenga necesidades de ayudas ni de subvenciones ni de nada de eso. Entonces es una forma de liberar recursos. Si tú a la gente no le tienes que estar dando subvenciones, son dineros que se quedan en la administración y se pueden revertir en otras cosas. Y para eso hay que, yo pienso que hay dos cosas en las que no lo estamos haciendo bien. Una es la oferta educativa. Considero que Sabadell todavía está muy por debajo de las necesidades de oferta educativa, sobre todo a nivel de formación profesional y de formación ocupacional. Los cursos y talleres que hay a nivel de la administración local se quedan cortos, no están, y yo creo que no están acorde a las necesidades, porque así nos lo han trasladado muchas asociaciones empresariales, acordes a las necesidades empresariales de la zona. Habría que ver muchísima más interacción entre la administración pública y las empresas, y trabajar juntos con las cámaras de comercio, con la PYME, con el centro metalúrgico, en el que ellos también puedan ofertar formación y poderla publicitar a través de las vías públicas, del vaporión, y crear empleos de calidad. No queremos una ciudad dormitorio ni una ciudad de servicios, porque sabemos que son los sueldos más bajos y no permiten a la gente desarrollar sus vidas dignamente. Entonces, para eso hay que atraer a las grandes empresas. Nosotros no tenemos ningún problema ni con las multinacionales ni las nuevas startups, y hay que ayudar a los emprendedores, a los chavales que quieren emprender, a la gente que necesita un primer empujón.
Gràcies, senyora Santos. Tercera ronda, primera paraula demanada. Senyor Matas, al seu torn.
Molt bé, miri, jo insistirem en aquest tema, eh? Hem de fer polítiques socials i polítiques econòmiques. Les polítiques socials, el servei de les persones i les polítiques econòmiques per fer de Sabadell la millor ciutat per viure, estudiar, treballar, gaudir, i ho hem dit i ho repetirem les vegades que calgui. I des de l'àrea de promoció econòmica i promoció de ciutat de turisme portem tres àrees concretes, que són el turisme, el comerç i la promoció econòmica, el Vaporllong, el Vapormolins, etc. El turisme no és un turisme com el de Barcelona, ni volem que ho sigui, ni crec que Sabadell estigui en aquest, ni a nivell de turisme ni en aquest problemàtica. És un turisme cultural, esportiu, empresarial i de negocis, de gent que ens visita per circumstàncies molt concretes, per esdeveniments de primera línia en aquests àmbits culturals, esportius i de negocis. No creiem que hi hagi aquesta pressió, simplement volem posar en valor tots els actius patrimonials que tenim a Sabadell, tant a nivell arquitectònic com a nivell d'entitats en aquests tres àmbits. És per això, doncs, que tirarem endavant l'oficina de turisme, també per dinamitzar tot aquest sector, que això repercuteix també en l'economia de la ciutat, però no l'economia, diguem-ne, especulativa, sinó amb l'economia real, amb la del comerciant del dia a dia, amb la del petit emprenedor, dels start-ups, i per tant, doncs, aquest és el nostre model, eh? I que jo crec que en alguns aspectes es pot acostar en el seu, perquè també hi entren, doncs, evidentment, entitats de tota mena i societats de tota mena, i aquí entra qualsevol emprenedor de qualsevol tipus, i ho fem perquè realment tenim uns actius, com deia, també a nivell empresarial i econòmic, i de formació i de coneixement, com és el rectangle del coneixement que diem, des del Taulí fins a l'aeroport, passant per la Fira, l'ESD i l'Autònoma, i el futur campus de la vida i la salut, doncs, vaja, és el que tenim a Sabadell, i ho hem de posar en valor, ho hem de potenciar, perquè vulguin venir moltes empreses, emprenedors, a instal·lar-se a la ciutat, i generem aquesta ocupació que tots demanem i que tots estem d'acord.
Senyor Rifé.
Sant Pau del Riu Sec no és el comerciant de cada dia, no? I tampoc ho són les franquícies que estan ocupant els principals locals de la Rambla, ni molts d'aquests. O sigui, sí, podem trobar-nos amb el comerç de proximitat, de quilòmetre zero, el petit comerciant, ens hi trobem, però realment, segons quins models de ciutat, no potencien el petit comerç, sinó que el que fan és potenciar l'entrada, doncs, de grans multinacionals i de grans empreses amb les quals és molt difícil competir des del petit comerç, no? Per tant, és aquí on xoquem, i és aquí on tenim, i en tenim evidències, a Sabadell. Vull dir, tenim un exemple de l'Eix Macià i com en el seu moment va acabar amb tot el petit comerç del barri de la Creu Alta, de la Concòrdia, etc, i que queden les botigues que queden sobrevivint i sort n'hi ha, perquè, com bé sabem, és un element de teixit social imprescindible, no? Per tant, aquest model, doncs, és dubtós, no? I abans el Gabriel Fernández ens parlava del Sakura o d'altres esdeveniments que poden venir, però que potser no són realment necessitats de la ciutat, no? Pel que fa a les formes, bueno, s'ha obert el meló allà a la primera ronda, i també ho ha rebatut la regidora González. És un tema que a nosaltres ens preocupa, el to que es va donar en el ple anterior, no? Totes les aportacions que vam anar fent des de l'oposició es van tatxar, doncs, de que si estan fent mítings, que si veníem a crispar l'ambient, que si no ens... que no ens llegim bé els expedients, ja es veu que això és recurrent, no? Tot aquest menyspreu, aquest menysteniment cap a la feina de l'oposició, fins i tot insinuant que els portaveus cobren massa, no? O que no assumeixen responsabilitats, i això, doncs, ens preocupa, perquè al final tot allò de la mà estesa es queda diluït.
Senyor Gabriel Fernández.
Sí. Yo, una cuestión sobre lo de del TO. Yo lo que le diría, señora González, es... usted tiene la sort de poder saber que abans que entre un ple, usted sabe que todo lo que presente estará aprobado, porque té 16 vots. Por tanto, no es necesario. Algunas cuestiones no son necesarias. Y penso que és bo per la qualitat democràtica de la ciutat posar en valor la feina que fan tots, tots els partits fan feina, tot i que potser, evidentment, aquells que estem a l'oposició tenim el deure de fiscalitzar, i això, frases com dir que no treballen per l'oposició, no, és que ningú vol que vostè treballi per l'oposició. De fet, hi ha un ajuntament amb 1.800 funcionaris que han de treballar per a tota la corporació, perquè ajuntament són els 27 membres d'aquesta corporació. I vostè és igual que jo, igual que l'altre, igual que l'altre. Per tant, quan se nos envia la informació, que va ser la crítica que les van fer, i és per això que van canviar el vot. Perquè ja les repeteixo, nosaltres veníem a abstenir-nos per a veure si és possible arribar a algun tipus d'acord de los que hem estat parlant en relació, per exemple, a ordenances, que nos preocupa molt el que ha passat econòmicament. No és veritat, senyor Matas, que nosaltres no entenem el que ha passat. I tant que entenem el que ha passat. Us heu menjat 38 milions i mig d'euros. Què estan fent ara en el pressupost que estem proposant? Lo normal, com no teniu res, no esteu posant cap obra important sobre la taula perquè esteu esperant a veure què queda de los romanents del 23, a veure si amb aquells calerons podeu fer treure algun conill de la xistera. I han apostat per el manteniment. Despesa superflua, continua, més de la fira Sakura, que és més que superflua això, i convido a l'oposició que demani l'informe per veure quin ha guanyat dineritos amb aquesta fira. Tenen noms i cognoms que han guanyat dineritos. Per exemple, jo me deixen el proper... Me diu que acabo.
Sí, si us plau.
Acabo ara, i en el proper donaré unes idees també de despesa superflua.
Perfecte. Senyora González, al seu torn.
Començo amb el que ha acabat el senyor. Donaré unes idees per retallar. Encantats. I el de la mà estesa no és... O sigui, que és veritat. A mi em sap greu i començo, insisteixo pel final, quan parlen del to. Mirin, jo ja no sé, si jo ja vaig dir, demano disculpes pel meu to, però és que això no puc evitar-ho. Jo això no... la primera persona que va entrar al ple amb un to d'estar molt emprenyada va ser la senyora Lara, perquè va deixar anar allà una intervenció que jo vaig pensar, ostres, menys mal que tenim una distància llarga entre ella i jo, i faig broma, no només faltaria, però, ostres, a mi em sap greu que ara han agafat aquest mantra de que menys tenim a l'oposició, de que no valorem a l'oposició, de que nosaltres estem per sobre del bé i del mal. No és veritat, és que no és veritat, i em sap molt greu. Parlem d'un ple, doncs, que, bueno, els tons han anat com han anat per part de tothom. Però, vamos, jo crec que ho han sentit dir mil vegades a l'alcaldessa i ho continuem dient, aquest govern m'ha estesa a tot aquell que vulgui aportar, però que vulgui aportar de veritat, perquè fer demagògies jo crec que en sabem fer tots. Parlem de despesa superflua i parlem de la Fira Sakura, que és un 0,00000 del pressupost. Home, és que al final, si volem fer aportacions, fem-les. Si nosaltres sempre hem estat oberts a tot el que vulgui aportar, coses per millorar la ciutat, i això ho enllaço amb el que comentava la senyora Cuca Santos. Hi ha unes polítiques les polítiques d'empleo són dependents de la Generalitat, ¿vale? Però no lo utilizamos como una excusa, es decir, nosotros intentamos mejorar todo aquello que venga de otras administraciones. Però estem absolutament d'acord en que s'ha de crear empleo, i vostès ho estan dient, que hem de treure empreses, que estan d'acord, és que és l'única manera, és que hem de crear llocs de treball per crear riquesa, per repartir riquesa, i això ens ho sentiran dir sempre, perquè ho tenim en el nostre ADN. Nosaltres sí, tenim una cosa, és que deia, que escoltem a tothom, i precisament en el Vapor Llong, nosaltres tots aquests llocs de treball que hem de gestionar amb administració, amb subvencions que venen d'altres administracions, parlem amb totes les entitats econòmiques per conèixer totes les necessitats, per tant, ja es treballa en aquesta línia.
Perquè se situïn, hi haurà una segona ronda de 2 minuts i una final d'un minut, segurament, que tindran temps. Per tant, no pateixin, que encara els queden 3 minuts per cap. Si tot va bé, encara els queden 3 minuts per cap. Apunto paraula, senyor Fernández. Senyora Santos, al seu torn, i després la senyora Cancio per tancar aquesta ronda. Endavant.
Bueno, hablábamos de lo que es los gastos superfluos, ¿no? Yo, por ejemplo, un gasto que yo no veo ahora razonable es la compra del Museo del Gas, por ejemplo. O la faraónica obra de la Gran Vía Ripoll, una Gran Vía que mientras no se solucione el problema que tenemos de la B40 o la Ronda Nord y sigan pasando 22.000 vehículos por allí, no tiene mucho sentido, porque es para mí lo primero que hay que hacer es solucionar ese problema. Estamos el otro día hablando de la zona de bajas emisiones, que si el centro, y la Gran Vía es una de las vías más contaminadas de toda Cataluña, y eso lo dice la OMS, y que triplicamos las emisiones. Entonces no veo ahora la necesidad, hasta que no esté arreglado, porque no va a poder nunca ser un bulevar de paseo ni un sitio donde la gente pueda disfrutar y abrir sus negocios con ese nivel de ruido y de contaminación. Luego el problema de lo de del habitacional, ¿no? Lo que es todo lo que es la vivienda, que es, yo creo que todos estamos de acuerdo que es uno de los principales problemas que tenemos a nivel general, nacional, no ya no solo local, sino es un problema a nivel de país. Y creo que lo seguimos insistiendo, hay un colectivo que está muy olvidado, que es el de los yovas, ¿no? El de los jóvenes. Y pensamos que igual que hay, que ya vamos por el cuarto complex para la Gent Gran, que me parecen estupendos, no hay ni uno solo para los jóvenes. Igual una redistribución más generacional sería necesario, y acordarse también de esos jóvenes que igual, como no están tan implicados políticamente, no votan tanto, o son menos, o el voto de las personas mayores nos parece más importante que el de un chavalín, pues creo que ahí es algo que también tendríamos que hacérnoslo mirar.
Señora Acacio, tanquem ronda. Sí. En su turno.
Bueno, antes, como hemos hablado del gasto superfluo, creo que también nosotros en concreto lo dijimos en el viernes en el pleno, y una de las cuestiones sobre este gasto también venía dado por el tema que se trató de las subvenciones. En nuestro caso sí que entendemos que, y el propio regidor, que había subvenciones ideológicas, vale, muy bien, pero es que ahora no toca, ahora toca contención en el gasto. Entonces, claro, subvenciones, nosotros ya lo dijimos el otro día, subvenciones en el tema de cooperación internacional, veníamos de aprobar una ayuda específica, pero claro, 300.000 para subvenciones, en los presupuestos 632.000, ya vamos con 1 millón, el presupuesto de feminismo se ha doblado el 50%, 2 millones, 1 millón para memoria democrática y acogida, no sé, ciertas partidas que quizás y dijimos que pueden ser necesarias, bueno, algunas lo son, pero quizá excesivas. Y luego también lo que vemos, insistimos que nosotros nos estamos encontrando, con un montón de planes, ¿no? El plan de salud mental, que ahora se está trabajando. Luego, presupuesto para el plan estratégico de servicios sociales, plan de infancia y juventud, plan de habitacha, un montón de planes que luego al final quizá no se vea el resultado, pero sí que tienen una fuerte dotación económica, con lo cual podría ser otro tema a revisar. En definitiva, nosotros lo que venimos a decir es una contención del gasto. Claro que hay que atraer inversión, pero también entonces de momento vamos a contener el gasto.
Següent ronda, primera paraula, señor Rifé.
Senyor González, el to seu del ple i no em va molestar ni molt menys, vull dir que no és per la forma, sinó que és més pel contingut que va tenir, no només vostè, sinó també altres membres del govern, no? Tots aquests comentaris es van donar aquestes situacions de menys preu i fins i tot com amenaçant en el sentit d'aplicarem la llei, no? Aplicarem el ROM i deixarem de fer reunions i explicar-vos les coses, no? Jo crec que hem de cuidar aquestes formes, no? I al final el ple és un espai de debat polític, però tampoc ha de ser un espai de tirar els plats pel cap i menysprear a l'opositor. I crec que això va passar l'altre dia i va passar també amb la premsa, i parlava de l'Anna Lara, qui va sortir publicat en el diari Sabadell, dient que la Crida havia mentit en referència al tema de les preguntes que es van presentar, no? Doncs res, simplement ho expliquem públicament al ple i ho denunciem tal com és, no? Respecte a les preguntes, doncs ja ho vam explicar. Nosaltres vam presentar una sèrie de preguntes, d'acord, són moltes, en som conscients, i no esperem que es responguin les 100 preguntes d'un dia per l'altre, però sí que almenys rebre una resposta a algunes d'elles, una resposta adequada, una intenció de respondre aquestes preguntes, no? Preguntes com, per exemple, saber exactament quina és la despesa pel Nadal, saber exactament quina és la despesa per la capital de la cultura catalana, entre moltes altres coses, si es preveu algun tipus de solució amb el tema d'habitatge d'emergència, no? Ho explicàvem també al ple. Hi ha hagut dos desnonaments aquesta setmana passada que han acabat portant a dues famílies sabadellenques a haver-se'n d'anar a viure a Montcada, no? Què fem amb això, no? I això són els elements que nosaltres volem resposta.
Senyor Fernández, sí. El seu torn.
Molt ràpidament. sobre el increment de los impostos, el CIES, que es el colectivo que agrupa al sector empresarial de la ciudad, seguro que no son miembros ni de la CGT, ni son miembros de una sectorial de Esquerra Republicana, son lo que son, y ellos coinciden con nosotros de que este increment es nocivo per la economia de la ciutat, i ho vam dir, que se tenia que haver fet d'una altra manera. Per tant, aquí, senyora González, penso que a nivell de gestió les ha guanyat més el partidisme electoral per no voler fer el que teníem que haver fet en el 2023. I ara tenim que aplicar aquest 15%, que amb el 6% que ja portàveu, nos porta a un 21% més d'increment a tots els veïns. Més veïns, espereu després el rebut que vindrà per la recollida, un altre problema, la recollida de l'escombreria. Això vindrà després, no? El tractament vindrà un altre impost més al que ja paguem per escombreria, per lo mateix que ja està passant. Això és el que veuran els veïns, eh? Exactament per lo mateix, perquè li cobrarem més, però no millorarà cap servei substancial de la ciutat. Parlaré de despesa superflua. Miri, l'increment del govern en un 15% del cost és superflu. No calia, perquè a més hem de ser exemplars, i quan vostès estan demanant un esforç com el que esteu demanant a la gent, heu de ser els primers en no incrementar aquest cost, un 15%. Els assessors, per exemple, de Junts, durant el mandat passat, més de 400.000 euros en assessors de govern, amb els resultats que tots hem vist en 4 anys. Això és despesa superflua, perquè per posar el que han posat en la Gran Via, si aquesta és la gran transformació, jo penso que hauríem de contenir-nos una mica. I cuidado, eh? Podeu governar junts tothom el que vulgui. Jo penso que en matèria d'aliances cada partit és lliure de fer el que vol. Però si voleu governar junts, no hi ha cap llei que obligui, com us he explicat en el ple, a que teníeu que incrementar els costos del govern. Acabo, senyora Mireia.
Sí, ràpid.
Pàrquing del centre, el 2019, 5 milions d'euros que estan allà.
Senyor Fernández, gas, tindrà una altra ronda.
Vale, en la propera ronda continuo.
Gràcies. Exacte, proper capítol. Senyor Matas, al seu torn.
Temporada. Gran Via Ripoll, que no n'he parlat encara, ja sé que a la senyora Cacio no li agrada que parli de Gran Via Ripoll, però tornem a parlar de Gran Via Ripoll, perquè vostè parla, la senyora Cuca Santos parla d'obra faraònica, però en el seu missatge es contradiu perquè diu que és molt important fer-la. Per tant, o és obra faraònica, o és important fer-la, o com què quedem. Llavors, jo el que...
Jo el que fer és la ronda nord.
No, amb això estem de... Mira, amb això...
Antes és la ronda nord.
Senyora Santos, té el seu torn.
No, si m'agrada,
per puntualitzar.
A mi m'agrada debatre, però llavors
senyor,
que m'ho sumin.
Sí, no pateixi, senyor Matas, no pateixi.
A mi m'agrada molt això, eh? Gran Via Ripoll, a veure, evidentment estem d'acord amb que fins que no es construeixi la ronda nord que enllaci la C-58 amb Can Deu i Castellà, doncs el problema aquest no resoldrà al 100%. I amb això ja estem d'acord, i estarà d'acord amb totes les administracions del voltant, diguem-ne, la Generalitat de Catalunya, l'Estat espanyol, l'Ajuntament de Castellà, l'Ajuntament de Terrassa, l'Ajuntament de Sabadell, tots hi hem votat favorablement, malgrat que hi ha alguna gent que, evidentment, amb tota legitimitat hi estan en contra. Afecta a 53.000 veïns i veïnes de Sabadell. És una artèria de 7 quilòmetres que travessa Sabadell de nord a sud, que afecta a tots els barris, que, com diu vostè, té uns nivells de contaminació inacceptables, i que amb aquest projecte el que es vol fer és expulsar de la ciutat, doncs treure de la ciutat aquesta contaminació al voltant de 35.000, 40.000 vehicles. Per això, amb això estem d'acord. El que hem destinat fins ara, si ho posem a la partida de pressupost total, són pocs diners, pocs euros. Per tant, nosaltres seguirem lluitant per seguir transformant la Gran Via, perquè quan hi hagi la Ronda Nord feta, nosaltres a Sabell tinguem una mica els deures fets, perquè si no passarà que tindrem la Ronda Nord, però aquí a Sabell no haurem fet la feina feta. I jo crec que és molt important, perquè aquest efecte frontera es mitigui, no divideixi la ciutat en dos i que millori la qualitat dels veïns i veïnes d'aquesta àrea, doncs que hi hagi aquesta intervenció a la Gran Via i a la Ronda Nord. I li recordo, això ha estat bàsicament finançat a través de Fox Generations. És la inversió de Fox Generations més important que hi ha hagut a la ciutat a l'anterior mandat.
Gràcies, senyor Matas. Senyora González, al seu torn.
Bé, jo crec que per tancar el tema, sí, bueno, no perquè ho digui jo, però crec que tampoc ens fa gaire bé a tots parlar dels sous, no? I no vam obrir nosaltres aquest meló. No, no el vam obrir nosaltres. No el vam obrir nosaltres i crec que no ens fem mal parlant d'això, perquè al final és veritat que, miri, jo sempre he dit una cosa, quan jo vinc de l'àmbit sindical i sempre ho deia, ja no és tant què cobra algú, sinó si realment es guanya el que cobra. Per tant, jo crec que aquí obrir aquest debat crec que ens faríem mal tant a qui governa com al qui està a l'oposició. I sí, tothom és necessari, estem absolutament d'acord. Entrant al tema de la Gran Via, que deia la Cuca també, és veritat, la Gran Via no té fàcil solució, i el que passa és que aquells veïns de l'entorn també tenen dret a tenir un àmbit, un espai més digne, no? Més verd, més naturalitzat, amb més ombres, mentre no estigui solucionat l'altre problema, que al final, jo crec que ho ha dit vostè i ho pensem tots, al final per la Gran Via passen cada dia milers i milers de cotxes, que això ens ho estem, no?, aspirant, diguéssim així, tots els veïns de Sabadell, i això s'ha de solucionar, i això algú doncs hauria d'entendre que això és una necessitat, no és un caprici al final. En el mentrestant, insisteixo, s'han de millorar els entorns. Tornant al tema del 15%, del sablasso que diu el senyor Gabriel Fernández, que li agrada dir, ostres, mirem l'entorn, ja sé que hem de parlar de Sabadell, ja li deia vostè al senyor Matas, clar que parlem de Sabadell, però ostres, hem de parlar i veure com és la realitat de l'entorn. Digui'm d'alguna població que no hagi pujat els impostos o que no hagi tingut la necessitat de cobrir totes aquestes... D'acord, ara en parlarem. Que no hagi tingut la necessitat de fer aquest increment, perquè aquests increments de costos li han vingut a tothom. Doncs en algun moment s'ho trobaran, Sant Quirze. Saps? Vull dir, és que al final això són faves comptades. Tant has de pagar, tant has d'entrar. És que això, nosaltres, els ajuntaments estan infradotats, i això ho diem. I això s'ha d'alçar la veu a la Generalitat, al Govern Central. Acabo. Només perquè el tema de l'impost, perdona, però la llei s'ha de complir, i la llei diu que el 100% de la taxa de residus s'ha de repercutir a la ciutadania. D'acord,
gràcies. Senyora Cuca Santos, senyora Cassi, després farem el càlcul de quan els queda l'últim minut final, que crec que podrà ser de minut i mig. Senyora Santos, al seu
torn. Bueno, por último, quería hablar también del sablazo, como dice el señor Fernández, que yo también considero que es un sablazo, porque a nadie le gusta, y menos en la época en la que estamos, en que la inflación nos ha dejado a todos los bolsillos muy tocados, aunque bueno, el señor Sánchez dice que vamos como una moto, y yo no sé dónde está la moto, debe estar en el taller, porque si vamos como una moto, no entiendo estos sablazos que ahora hay y esta precariedad que nos dicen que tenemos. Claro que hay otras formas de hacerlo, por supuesto. Hay en otros sitios en que no se han subido los impuestos, se han bajado gastos en otros sitios, se han ajustado todo ese cinturón y se ha distribuido un poco el sablazo entre todos, no solo a los mismos, que al final son siempre sobre todo las clases medias las que más soportan todo esto, porque no tienen luego derecho a bonificación ninguna, sus bolsillos cada vez están más vacíos y cada vez se precarizan más, están desapareciendo. Las clases medias nos estamos todos precarizando y supongo que en algún momento esto se tendría que revertir, y yo sigo pensando que hay otras formas de hacerlo y se puede consultar en otros sitios que se han hecho, a ver cómo, igual podemos aprender de otras ciudades.
Señora Cacio, el seu torn.
Sí, gracias. Bueno, pues un poco insistir, creo que todos estamos insistiendo un poco en la misma línea, ¿no? En el tema del aumento del 15%. Claro que comprendemos que ha subido el IPC, si siempre hablamos de lo mismo, la inflación, etcétera, si esto lo podemos compartir, pero entonces tenemos que redistribuir, estamos hablando de ciudades, bueno, le he puesto el ejemplo de San Quirze, donde se han congelado, pero es que Bárbara ha subido un 8 o 9, ahora no recuerdo exactamente, pero vamos, que no ha sido un 15, entonces quizá estamos subiendo un 15 porque queremos gastar más, quiero decir, no sé, porque un 15... Sí, claro. Las facturas y las inversiones y todo, claro. Y las subvenciones y de los chiringuitos, claro. Si eso ya lo sabemos. Entonces, ¿ha subido un 15 cuando podía haber subido a lo mejor un 8? No lo sé. Yo no hago los presupuestos, evidentemente. Y desconocemos muchas cosas. Pero sí, lo que sí que estamos viendo es que quizá no se gasta en lo que se tiene que gastar. O quizá han hecho la subida de impuestos a medida de lo que quieren gastar. Y no realmente lo que se tiene que ajustar. E insistimos, subir impuestos, y lo vuelvo a repetir, porque en eso lo tenemos claro. O sea, subiendo impuestos no se atrae empresa, no se hace atractivo venir a Sabadell. Y eso es una cosa que quizás tienen que empezar a darle unas vueltas.
Si no em fallen els números, podran tenir un minut i mig. Ens passarem 30 segons, però segur que ens ho permeten els companys. Per tant, un minut i mig a la ronda final, que comença a Cuca Santos, al seu torn.
Sí, bueno, yo voy, no voy a gastarlos, voy a dejar Mini, porque algunos seguramente... No, solo decir que a la gente lo que le gustaría seguramente es que se lo hubieran dicho antes del 28 de mayo, es que íbamos a subir ese 15%, porque yo creo que hubiera sido un ejercicio de honestidad por parte del gobierno, del PSC, que durante la campaña hubiese advertido a los ciudadanos de cuál era la situación real de nuestra ciudad, de cuál era la situación real de las arcas, qué es lo que había costado hacer toda esa serie de obras y que durante la campaña quedaba muy bien y daba muchos votos, y que luego cuando ha llegado el momento de pasar la factura, esa factura la vamos a pagar todos a través de nuestros bolsillos. Yo considero que hubiera sido un ejercicio de honestidad.
Señora Cacio, tornas el sector.
Sí, gracias. Pues aquí, ya que se ha hablado de que los ciudadanos otorgaron la confianza a este gobierno, es cierto que el PSC pues otorgó la mayoría absoluta, o sea, los ciudadanos otorgaron la mayoría absoluta al PSC, pero quizá esos votos, quizá esa mayoría, no sé si se hubiese dado si precisamente les hubiesen avisado de este aumento del 15%, si les hubiesen avisado que Junts iba a entrar en el gobierno con todo lo que eso implica. Y luego lo que sí quería remarcar, y que creo que el otro día también se dijo, lo que queremos remarcar es que la oposición también intenta trabajar para la ciudad, lo intentamos. Otra cosa es que nos dejen, pero por lo menos lo intentamos. Y por lo tanto, pues bueno, qué decir de estos presupuestos. Insistimos que tiene que deberían haber sido con más restricción en el gasto, y esto no dejaremos de decirlo. Muchas gracias.
Senyor Matas, al seu torn.
Doncs sí, per acabar, a veure, i com a mode de resum, doncs no només pressupostem per fer coses, sinó que estem dotant de la base econòmica necessària per mantenir els serveis públics de qualitat que tenim, i aquesta precisament era una de les principals motivacions de la proposta que també es va fer a les ordenances fiscals, que és garantir precisament doncs, que amb ingressos ordinaris poguéssim cobrir la despesa ordinària. I bàsicament les idees claus i el focus el posem amb l'espai públic de qualitat, que serà protagonista en totes les inversions, ja ho hem explicat, i també una aposta decidida per a la renovació dels ferms i voreres, que això també s'ha anat anunciant aquests dies, per tenir uns millors carrers i més accessibilitat a les persones. Per tant, és un pressupost que també té cura de les persones com a principal focus d'aquest pressupost. I finalment, doncs, una proposta que no només ens hem de fixar amb el que passarà aquest any 24, que és un any de contenció, és un any de manteniment i és un any de no fer grans inversions, perquè ja encara arrosseguem alguna inversió pendent que acabarem de fer aquest any 24, però que no es focalitza únicament en el 24, sinó que tenim inversions i farem inversions que ja estan en marxa i que consoliden l'acció de govern iniciada en el passat mandat i que es veurà reflectit en tot el mandat. Per tant, nosaltres aquí ho veiem en clau de 4 anys, no només un any. Un any per valorar si els augments de taxes ordenances o augment de pressupostos o les inversions han tingut èxit o no han sigut un èxit, doncs això es veurà en 4 anys, i el compromís és aquest ferm per dirigir el cervell del sí durant aquests 4 anys.
Senyor Rifé, el seu torn.
Els impostos són necessaris, és així, són necessaris, i la situació és la que és. Ara, potser si ho haguéssim previst, si l'any passat haguéssim fet una primera pujada, potser l'impacte seria molt menor actualment, no? Però és evident, venien eleccions i s'havia de fer el que s'havia de fer. I després això com es reparteix, no? Al final hem de tenir molt en compte aquesta tarificació social perquè aquelles persones més necessitades no vegin agreujada la seva diferència respecte a altres veïns i veïnes de la ciutat. Igualment, parlàvem de despeses, museus del gas, etc., no? Que òbviament doncs, considerem que no és una despesa necessària ara mateix, o si més no, hi ha molt camí per fer i creiem que molt revisable, molt revisable. I després amb tot el que dèiem de la mobilitat, ha tornat a sortir el tema del quart cinturó o la Ronda Nord. A veure, tant que parlen de promoció de ciutat, tant que parlem de futur, anem a projectar un futur realment viable i no seguim apostant pel ciment, pel cotxe, pels carburants. quan sabem que la situació és la que és. O sigui, és negar l'evidència seguir apostant per carreteres com la B40 o el Quart Cinturó. És així. Doncs, si tota aquesta milionada, si totes aquestes idees les invertim en mobilitat sostenible, en transport col·lectiu, en un transport públic que ens interconnecti amb els municipis de l'entorn d'una manera molt més eficient, potser ens hi trobaríem, però és que estem pensant en mentalitat del desenvolupisme i com si estiguéssim encara als anys 60, 70, 80.
Senyor Fernández.
Molt ràpidament. Una ciutat que no hagi pujat impostos com la nostra, Terrassa, 3%. I no se posi nerviosos, senyor Matas. 3%, ¿vale? PSC i Junts sabien abans d'eleccions del sablazo. Ho sabien perfectament, perquè ERC al novembre del 22 ho va dir, que això passaria, perquè calia fer l'increment d'impostos en el 23. I no es va fer per aquesta pràctica, que jo també estic en contra, la faci el partit que la faci, també quan la fa Esquerra Republicana, de no pujar impostos perquè és any electoral. Lamentable. La majoria absoluta, quan se té majoria absoluta, s'ha de tenir generositat i respecte per tothom. I crec que no vull que perdi l'ímpetu, senyora González, perquè a mi m'agrada la política viva, però crec que hi ha temps per reconstruir algunes coses, crec que hi ha algun comentari que s'hauria de poder estalviar, sobretot quan vostè sap abans d'entrar als plens que ja porta tot aprovat, per tant no hauria d'estar ni nerviosa ni preocupada. L'oposició treballa i treballa molt. I no dubto que la gent del govern també treballa, jo no diré això mai, però hem de ser respetuosos amb tothom i no utilitzar determinades qüestions. Fira Sakura, perquè pot ser que algú pensi que tengo alguna cosa contra els japonesos. No, miri, lo que vull és lo següent. Dues experiències, 120.000 euros de pèrdues acumulades per a la ciutat, 120.000 euros de pèrdues. Fem dues coses. Són dues coses. No,
són bones.
No,
no
m'interrompa,
no
l'interrompa.
No,
és veritat, i tinc els informes. Els faré públic, eh?
No menteixi, aquestes dades no són bones.
No m'interrompa. Llavors, fem dues coses.
El populisme.
Dues coses podem fer.
Li queda 10 segons. Sí, li conto els 10 segons, li conto. Però ja està acabant.
Podem fer dues coses. Una, o no la fem més, perquè dona pèrdues i és un desastre econòmic per a la ciutat. O dos, risc i ventura a los privats. Que el privat, si vol fer negoci, que arriesgue com qualsevol altre privat.
Ha d'acabar.
I acabo ja.
Li conto els... Ja
acabo
ja.
Nosaltres no ens ha agradat quan feien servir aquesta frase del Sabadell del sí per menosprear a l'oposició.
Ha d'acabar, senyor
Fernández. Hi ha alguns que són el Sabadell del sou.
Ha d'acabar. Senyora González, al seu torn.
Intento no gastar-lo perquè el Lluís, si no, marxarà d'aquí. No, res, per les últimes coses que s'han dit, i sobretot des de Vox i la Crida, i des del respecte ho dic, sobretot sempre des del respecte. Està clar que hi ha diferències ideològiques, però vamos, que estamos en les antípodes, ¿vale? Perquè escoltant amb un i escoltant amb l'altre, ni estic d'acord amb uns ni estic d'acord amb l'altre, perquè el PSC pensa d'una altra manera, òbviament, i bueno, per això alguns estan en uns partits i uns altres estan en uns altres, insisteixo, des del respecte. Però sí que és veritat que hem de fer que vinguin les empreses, senyora Cacio, però és que en venen. Cada setmana tenim moltes reunions d'empreses que volen venir a instal·lar-se a Sabadell. Suposo que alguna cosa es deu estar fent bé. Jo, per acabar, insisteixo, en que volem tenir una ciutat millor, més segura, més social, incrementem la partida d'acció social, més habitatge, més policia, amb més verda i més inclusiva. Per tant, jo ara li cedeixo uns segons al Lluís Matas.
No, acabi vostè, pues, acabi vostè.
Bueno, com que
no
som governs, som generosos també.
No em generi aquí un xou, no me'l generi, sisplau.
Bé, doncs, insisteixo en que crec que portem el pressupost que la ciutat en aquests moments necessita.
Moltíssimes gràcies a tots per haver-nos acompanyat. Miri, quadrem amb els senyals horaris. Gràcies i que vagi molt bé, que tinguin un molt bon dia. Ens veiem d'aquí poquet, pel ple ordinari.